Turquia, nova tragèdia a la mà, amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa aquesta matinada amb clars símptomes de deshidratació i desnutrició i ara a Son Espases evolucionen favorablement. Són aquestes dues persones que han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys anaven llançant els cadàvers a la mar, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser una de les 5 barques desaparegudes a principi de juliol, informació que s'intenta verificar en aquesta hora amb familiars. La presidenta Marga Proens ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per l'emergència migratòria que firma viu l'arxipèlag. Aquesta és una derivada més de la gran crisi migratòria i humanitària que ha tingut els darrers dies l'epicentre a 800 quilòmetres d'aquí, a Ceuta, on la situació, després de l'arribada massiva de dijous de migrants, encara no s'ha resolt. La darrera hora és l'anunci del Ministeri d'Inclusió, que destinarà 25 milions d'euros per atendre els menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma, prop d'un miler, només en centres d'acollida i sense comptabilitzar, això sí, els que són ara mateix al carrer. Tot d'una, vos ampliant totes aquestes informacions, protagonistes de l'actualitat avui dimarts 4 d'agost. Bernat Nadal és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars que passen per la mort d'un home atropellat a l'aeroport de Mahó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeroport en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació. La investigació es desdobla ara en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat de matinada per la mala il·luminació. I l'altra vessant necessita la col·laboració ciutadana per aclarir què feia el jove enmig de la carretera i d'on venia. A la zona s'hi acostuma a juntar gent a la sortida d'una discoteca propera.
A Eivissa continua sense resultats la recerca d'Antonio Escandell Torres, el veí de 82 anys, desaparegut des de divendres a Sant Joan. Ana Fernández, bon dia.
Bon dia. La recerca s'ha ampliat més enllà del radi inicial de 300 metres després de que un veí assegurés haver-lo vist dissabte caminant en direcció a Benirràs, de manera que el rastreig arriba ja fins a la mà. Una quarantena de persones participen cada dia en aquest operatiu que avui compleix el quart dia de recerca, així com drons i un helicòpter de la Guàrdia Civil.
El GOP i Terra Ferida tornen a demanar mesures immediates contra la saturació turística. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a la urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen la presidenta Proens i també el president del Consell de Mallorca com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'hi actuï.
Les places de docents pel pròxim curs, gairebé totes cobertes.
Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació, segons la conselleria, que xifra en un 99% les vacants cobertes. Queden 36 places pendents, la majoria 23 a Eivissa.
Això en un dia de balanç del mercat laboral marcat per la regularització de migrants.
Procés que explica que ha augmentat en ple juliol el nombre d'inscrits a les oficines de l'atur respecte del mes anterior. En paral·lel, es dispara l'afiliació a la Seguretat Social amb gairebé 700.000 cotitzants el mes passat. Un nou rècord a les Balears.
En els esports, a falta de confirmació oficial, Samu Costa deixarà de ser jugador del Real Mallorca en les pròximes hores. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El fitxatge del portuguès per l'Al-Nassr està cada vegada més a prop. El migcampista és a Lisboa, on l'equip saudita fa una estada de pretemporada. Només falta, per tant, l'anunci oficial per a completar el fitxatge, pel qual el Mallorca cobrarà uns 22 milions d'euros. La plantilla mallorquinista s'ha exercitat avui matí a Son Bibiloni a l'absència de Beristrom i Arnau Puigmal, que han fet feina al gimnàs, Johan Mojica, que es reincorporarà al grup dijous, i Javier Olaizola, que sembla que se n'anirà cedit a l'Eldense. La primera federació, Liberto Beltrán, fitxatge clau de l'UD Eivissa, s'ha trencat el creuat i es perdrà gairebé tota la temporada. A la segona federació, la penya esportiva ha fitxat Juzulei i en Vela s'ha encetat avui a l'Abadia de Palma l'edició número 44 de la Copa del Rei. La competició comença per a 5 de les 6 classes participants i també per a 84 equips del centenar que competiran pel títol, inclòs també l'Hispània del rei Felip VI.
Tota la informació esportiva passades les 2:30 i tanquem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, continuem amb temperatures elevades, però avui a l'espera d'alguns canvis. La temperatura mínima ha tornat a ser elevada i ens ha deixat valors de nit tropical a punts de l'interior i nit tòrrida de cap al litoral, amb 27 graus a Capdepera, 26 al Port de Pollença i Ciutadella i la mínima més baixa a Son Torrella amb 19 graus. Pel que fa a les màximes baixaran lleugerament al nord de Mallorca i de Menorca a causa de l'entrada del vent de gregal. Tot i això, a punts de l'interior de Mallorca es manté l'avís groc per temperatures d'entre 35 i 38 graus, mentre que a Menorca i a les Pitiuses, en general, no s'arribaran als 35. Al cel hi haurà alguns intervals de núvols baixos i també núvols alts. I destaca que durant el capvespre podrien créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que si té empenta suficient podria venir acompanyat de qualque ruixat puntual. Afectarà la zona, sobretot del Reigueu, també de cap al Pla de Mallorca. Pel que fa a la mà, situació tranquil·la amb algunes restes de maror al sud de les Pitiuses. El vent bufarà fluix de gregal a Mallorca i a Menorca i de component sud a les Pitiuses. En vista de demà, s'esperen pocs canvis. La temperatura es mantindrà semblant a la d'avui, encara que augmentaran els redols de maror al sud de cada illa. I, novament, durant el capvespre podria créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca amb la possibilitat de que torni a deixar qualque ruixat aïllat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els dos migrants rescatats aquesta matinada en aigües de Mallorca romanen ingressats a Son Espases. El darrer informe mèdic apunta que evolucionen favorablement i que estan a planta. Quan han estat localitzats, presentaven símptomes de deshidratació i desnutrició. Han explicat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que amb ells viatjaven 17 persones més, que van morir durant la travessia.
Segons ha informat la delegació del govern, han estat els efectius de salvament marítim i de la Guàrdia Civil els que han dut a terme el rescat de Ves les 3 de la matinada. L'embarcació era a 12 milles al sud-oest de Mallorca i a bord hi havia dues persones d'origen magrebí que han estat traslladades a l'hospital, esgotats i amb símptomes de no haver menjat ni begut des de feia estona. A la seva arribada han explicat que viatjaven amb 17 persones més que han anat tirant a la mà a mesura que morien. José Ramon Crespí és el cap de salvament marítim a les illes.
I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfrontarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
Avui un helicòpter de salvament marítim sobrevola la zona per comprovar si hi ha algun cos i també s'ha llançat un avís a navegants. L'àrea de rastreig s'ha fixat a unes 15 milles al sud-oest de Calafiguera, entre Eivissa i Mallorca, i posteriorment s'anirà ampliant. Segons el cap de salvament marítim, ha estat el ferri Rosalind Franklin, que cobria la ruta Barcelona-Algèria, el que aquesta matinada ha avisat de l'albirament. A partir d'aquí s'ha desplegat el dispositiu des del port d'Andratx, des d'on s'han traslladat els migrants al port de Palma.
Un ferri de Balearia mos reportava l'avistament d'una d'aquesta pastera en dues persones a bord, unes 17 milles al sud-oest de Calafiguera, en el canal de Mallorca, i des del centre de salvament marítim es va mobilitzar a Salvamar Libertas, que va realitzar rescat i els va traslladar en el port de Palma, on una ambulància se'n va encarregar d'aquestes dues persones.
L'ONG Caminando Fronteras investiga si aquesta embarcació és una de les 5 que es van reportar al juliol com desaparegudes i en les quals presumiblement hi viatjaven 76 persones.
Una possibilitat que, segons l'organització, s'està intentant confirmar a través dels familiars dels afectats. No obstant això, s'ha alertat de la dificultat de la verificació a causa de les condicions en les quals han arribat els supervivents. Per tant, segurament s'haurà d'esperar que recuperin els cossos per identificar-los. A banda d'aquest rescat, també aquesta nit, de vers les 5 de la matinada, s'han localitzat 15 persones més, també migrants magrebins, quan navegaven a 30 milles al sud-oest d'Eivissa. Aquest dilluns, recordem, van arribar unes altres 4 embarcacions irregulars a les Balears amb 88 persones a bord. Enguany són 211 les barques localitzades. L'any passat n'arribaren 400, amb més de 7.300 persones, un 24% més de migrants i un 15% més de pasteres que el 2024.
Amb aquestes xifres, La presidenta del govern, Marga Pro, ens ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic contra la crisi migratòria. Ha demanat a l'executiu de l'Estat que no es posi de perfil i no negui la realitat.
El president del govern d'Espanya fa manca una setmana me negava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
També s'ha pronunciat sobre aquesta tragèdia la presidenta del Congrés, expresidenta del govern, la socialista Francina Armengol.
En un missatge a xarxes socials s'ha mostrat consternada pel succés. Ha reclamat una resposta coordinada, conjunta i serena per part dels països de la Unió Europea per frenar els discursos extremistes i d'enfrontament. Ha afegit també que els seus pensaments són amb les famílies de les víctimes i ha agraït la tasca del personal de salvament.
Al mes de juliol s'ha registrat el ritme més alt d'arribades de migrants a les illes des que es tenen registres i els Consells Insulars de les Pitiüses asseguren que l'arribada constant de menors està tensant el servei. Helena Gregori.
Aquest juliol de 2026, 1.203 migrants han arribat a les illes amb embarcacions irregulars, més del doble que l'any passat, quan ho van fer 475. En aquests quatre primers dies d'agost han tocat terra 130 migrants. Un de cada dos migrants arribats aquest 2026 a les Balears han desembarcat a Formentera. L'arribada de menors ha tensat el servei dels Consells Insulars. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social d'Eivissa.
Ja fa uns quants mesos s'arribava des és constant. I les condicions de les que arriben són molt preocupants. Molt, molt, molt preocupants. I les que no arriben. També tenim constàncies de que s'ha incrementat molt el número de pasteres que no arriben. Això és una crisi humanitària però en majúscula. En majúscula. Està saturant-se les administracions locals perquè la nostra capacitat de maniobra és la que és. Som una illa petita, tenim els recursos que tenim i estan fent ingents esforços.
Entre gener i juny, més de 500 persones han mort o desaparegut a la ruta algeriana del Mediterrani Occidental. Només al juliol ja en són 74 persones. Caminando Fronteras ha constatat que moltes de les morts s'han produït a la mar prop d'Eivissa i Formentera.
Tota aquesta crisi s'està vivint en paral·lel a la de Ceuta. L'Estat anuncia una partida de més de 25 milions d'euros per atendre els menors estrangers no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma i que, segons preveuen les autoritats, superaran el miler després de l'entrada massiva de migrants que es va produir dijous vespre.
Un volum de tensions totalment inassumible per a una ciutat amb poc més de 80.000 habitants. De moment s'habilitaran dues escoles perquè els menors puguin ser ubicats mentre troben una solució definitiva. També es preparen altres espais, segons ha explicat Alejandro Ramírez, el portavoz del govern de Ceuta.
Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que es Loma Margarita y algún entorno del puerto, portuario. Se están habilitando, pues todo hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no? Para la atención de los menores. Se está trabajando en ellas al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras, en torno al millar aproximadamente.
Tot apunta que aquests menors seran reubicats a altres comunitats autònomes, com ha passat amb els adolescents i infants arribats en circumstàncies similars a les Canàries. Un repartiment que ha provocat el rebuig, sobretot de comunitats governades pel Partit Popular. La ministra portavou, Elma Saiz, apel·larà ara la solidaritat i responsabilitat de tothom.
Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
El Partit Popular, però, no fa comptes a afluixar la seva ofensiva contra el govern estatal, el qual acusa d'inoperància, tot i que diuen va ser advertit del que passaria a Ceuta. Miguel Tellado n'és el secretari general.
Instamos al gobierno de España a que aquellos que han entrado de forma ilegal se vayan por donde han llegado y que el gobierno garantice que vuelvan a través de ese paso fronterizo a su país de origen. Y el gobierno tiene que blindar de medios materiales y humanos para que la seguridad ciudadana se garantice a nuestros compatriotas que viven en Ceuta.
El cert és que el ball de xifres és constant. Des de la setmana passada, el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha xifrat avui en 72.000 les persones que varen traspassar la frontera per la costa entre dijous i divendres. I d'aquestes, diu, 70.000 han tornat ja al Marroc. La resta, majoritàriament d'origen subsaharià i del Sahel, han demanat asil a l'Estat i ara revisarà un a un cada cas.
Declaracions de Marlaska després després de participar avui en una reunió extraordinària amb els seus homòlegs europeus, convocada amb motiu d'aquesta crisi humanitària i de la qual la delegació espanyola n'ha sortit satisfeta. Marlaska ha destacat la solidaritat dels estats membre i el suport a la bona actuació espanyola que, diu, ha quedat fora de dubte.
No solo la solidaridad en medios, la solidaridad operativa, también la solidaridad política. Y creo que en esos términos podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
La trobada ha arribat després de la petició d'alguns països europeus d'excloure Espanya temporalment de l'espai Schengen, que permet la lliure circulació entre països membre, una possibilitat que està totalment descartada de moment. El Marlaska ha mostrat tot el seu suport a les actuacions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, també del CNI, tot i les crítiques que no va informar correctament del que estava passant a l'altra banda de la frontera o que no se'n va temer. Assegura que no hi va haver cap informe ni cap avís del que estava a punt de passar en els dies previs.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui són les 2:16. Passa també per la plana laboral, baixa l'atur a les Balears i, en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
Desde que entré siempre se ha manejado una temporada de 7 meses, que es desde abril hasta octubre. Ya de ahí, pues ya uno se lo rebusca buscando algo de temporada o tal caso de que se puede coger el paro.
Yo sí que estoy contenta con mi situación. Todos los contratos suelen ser bastante de temporada y los de más 26 horas o de 40. Los de 26 son los de refuerzo para todas las colas que hay la gente. Y yo sí que tengo 40 y estoy todo el año.
Són algunes de les veus en primera persona del mercat laboral de les Illes, que el mes passat va registrar prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat. Són dades que ha publicat el Ministeri de Treball i Economia Social, que també indiquen un increment d'un 5% respecte del juny, un factor que pot estar molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny.
El procés de regularització es percep clarament en les dades laborals que publica mensualment. L'estat així, aquí a les Balears hi ha de nou un rècord d'afiliació amb 694.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social, 16.000 més que el mes de juny i un 2,8% més i 23.000 més si fem la comparativa amb el mes passat. Al mateix temps, també hi ha un miler de persones més demandants de feina que fa 30 dies. I aquí, a banda de les noves altes de per regularització, també hi ha altres sectors de temporada com els mestres i els professors que acaben les classes o altres professionals com els de la construcció que han d'aturar les obres en plena temporada turística i de màxima calor. Però així i tot, en global, és inferior al de fa un any, amb 500 persones menys cercant feina a l'arxipèlag que el mateix mes de 2025.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, reconeix la bona evolució del mercat laboral, així tot lamenta l'efecte que el procés de regularització té en aquestes xifres, ja que part de l'atur que creix a les Illes el darrer mes, assegura, prové de persones que han obtingut el permís de treball i ara cercant ocupació.
Ara veiem que el que era un poc una sospita el mes passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
En la part social, el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Mà, lamenta que tots i els rècords de feina que registren a les Illes, els treballadors no poden tenir un projecte de vida.
Són dades molt positives, però així com són dades mai vistes a Balears, mai abans a Balears s'havia costat tant accedir a un habitatge. Mai havia costat tant tenir un projecte de vida, mai havia costat tant a un jove emancipar-se. Són llogar un habitatge de 80 metres quadrats suposa el 85% de salari net mitjà a Balears i això és molt superior al 30-35% de lo que recomanen els organismes internacionals.
Mentrestant, la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca adverteix d'una altra situació, que les baixes dades d'atur, diuen, agreugen la falta de mà d'obra disponible i tensionen el mercat laboral. Jordi Moran és el president.
Molts de sectors necessiten mà d'obra qualificada, altres sectors necessiten mà d'obra menys qualificada, i no estan trobant en el mercat laboral aquesta mà d'obra disponible. I, per tant, aquelles solucions que havíem aplicat en el passat, que era importar mà d'obra, bé sigui de la península, bé sigui de la Unió Europea o d'altres països, el problema que tenim actual de la vivenda no la podem aplicar.
Encara en aquesta plana laboral, les plantilles de mestres de tots els centres educatius de les Illes estan pràcticament completes, us ho avançàvem en titulars. En els processos d'adjudicació de places d'aquest estiu s'han cobert el 99% de les vacants. El percentatge de cobertura de les substitucions ha estat una mica més baix, del 78%, però encara queden tràmits en què es podrien cobrir.
Els primers processos d'adjudicació varen començar el passat mes de juny. En les destinacions provisionals dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva, els funcionaris en comissió de servei i també aquells que estan en pràctiques després d'haver aprovat les oposicions de 2026. De fet, segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'avançament de les oposicions al mes de maig ha estat una de les claus per a cobrir un percentatge tan elevat de places vacants.
Poden dir que el 99% de les vacants han estat cobertes, cosa que és una molt bona notícia i és un èxit rotund. Això ha estat gràcies a l'avançament de les oposicions i de tots els tràmits d'estiu i que hi hagi hagut un primer també procediment de substitucions abans de l'inici de curs.
Vera ha destacat que l'avançament dels tràmits d'adjudicació de places ha facilitat també la logística del professorat que, per exemple, ha de canviar d'illa de residència. En aquest sentit, ha dit que també la millora de les condicions laborals de determinades places ha influït.
Menys turisme, més vida. Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han protagonitzat una acció de protesta a Sa Cova de Sagrava, Illetes, a Calvià, per denunciar el que consideren la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Melià.
Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
Això que sentiu és una publicació a les xarxes socials en què denuncien que el paradís ha tornat un infern.
Un paradís de postal, diuen, que trenca els equilibris ecosistèmics, deixant el paisatge tan sols com un aparador. Un parc temàtic, asseguren. De fet, alguns treballadors de la zona, al corrent de la situació, expliquen que fa anys que saben que l'establiment hoteler utilitza aquesta platja pública amb finalitats privades.
Yo hace 27 años que trabajo aquí, ¿vale? Y gente que ha trabajado en el Hotel Melia me han dicho, claro, yo no sabía que esas escaleritas que van a o acceden a una playa, que ellos se han hecho realmente suya. A la gente que va a la playa les llama la atención, como que no pueden estar allí, pero legalmente no es así, porque es una playa pública.
Yo creo que esa costa ha de ser de tothom, ¿eh? No poden tancar les barreres, la playa, tot això, eh? Això és el que opin jo, eh?
En el vídeo que han difós per les xarxes socials se'ls pots veure arribar a la cala, una vintena ho fan per terra, amb fila i banderes, en què es pot llegir «Som l'illa defensant-se». Alguns també hi han arribat per mà, en aquest cas, amb flotadors en forma d'ànnera, i una vegada damunt l'arena s'han col·locat pancartes amb lemes com «Les platges seran sempre nostres» i «Som la mà que ens revolta».
Tot això mentre el GOP i Terraferida reclamen al govern i al Consell de Mallorca mesures immediates que responguin les demandes de la manifestació del passat dia 26 de juliol. Denuncien que ni la presidenta Marga Proens ni el president de l'institució insular Llorenç Galmés han respost a la seva petició per reunir-se i tractar aquestes possibles mesures.
Les associacions reclamen sobretot accions relatives a habitatge respecte dels límits ecològics i el canvi de paradigma durant quant a la construcció de carreteres. Més en concret, han mencionat 5 dels 10 motius que justificaven la manifestació, que són els que les institucions mencionades i els ajuntaments poden adoptar de manera immediata. Per exemple, posar fi al lloguer turístic, aturar la urbanització en sòl rústic, acabar amb les polítiques de desprotecció del territori, aturar la construcció de carreteres i reforçar el transport públic. Finalment, també garantir la seguretat climàtica. La presidenta del GOP, Tonina Siquier, ha explicat que el dia després de la manifestació ja van demanar una reunió amb els dos mandataris, però que segueixen sense resposta i això, diu, preocupa.
Nosaltres, dilluns de la setmana passada, dia 27, just després de la manifestació, vàrem demanar reunió amb la presidenta Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. A dia d'avui encara no tenim cap resposta i això ens preocupa. S'han de respondre amb propostes ja concretes.
És per això que adverteixen que no aturaran de fer feina ni de mobilitzar-se perquè s'escolti el clam de les més de 70.000 persones que van acudir a la manifestació.
El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ja ha contestat aquestes peticions. Diu que respecta les reivindicacions, però defensa les decisions preses durant la legislatura. Ha destacat el descens dels creueristes en temporada alta i les polítiques per perseguir qui abusa del territori, a més de no concedir més places turístiques.
Altres vegades estem acostumats a que tothom demana els seus drets, no? Per tant, aquestes places turístiques duen un dret i si un les vol revocar, el que ha de fer és pagar. Per tant, el que no pot ser és fer política de focs artificials, perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no mos ho permet.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En plena sequera a les Illes, una notícia positiva. L'Ajuntament de Migjorn, a Menorca, ha aconseguit rebaixar un 25% el consum d'aigua al municipi en els darrers 2 anys, Excel.
El juliol ha abastit diàriament un cabdal inferior als 250 litres per habitant i dia, que és el que el Pla Hidrològic de les Illes Balears marca com a llindar. En paral·lel, l'Ajuntament promou un projecte pilot a Menorca valorat en 2,2 milions d'euros per aprofitar al manco la meitat de l'aigua depurada per poder regar espais públics i privats.
Mentrestant, el Partit Popular de Mahó demanarà la compareixença del balde Héctor Pons perquè expliqui per què va ocultar l'oposició la compra d'aigua procedent dels municipis d'Es Mercadal i Sant Lluís.
Tot això sense que ni el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer, ni la batlessa de Sant Lluís, Lola Strong, en fossin conscients. El PP ha assegurat també tenir proves que Mahó ha demanat obrir alguns pous tancats d'altres municipis, com Sant Lluís, per abastir-se. Acusa Héctor Pons de manca de transparència i d'actuar d'esquenes al Consell i a la resta d'ajuntaments. Sentim per aquest ordre la portaveu del PP a Mahó, Virgínia Victori, la presidenta dels Populars, Maribel Llofriu, i el president del PP a Menorca, Cristóbal Marquès.
Demanam en Esbala de Mahó que expliqui des de quan s'està transportant aquesta aigua, quin volum s'ha transportat, qui va autoritzar aquesta operació.
És una emergència hídrica i el senyor Pons no fa res més que improvisar i callar.
Mentre reclamava coordinació entre administracions i defensava una gestió insular de l'aigua, hem sabut que si l'Ajuntament de Mahó s'abasteix d'aigua d'Es Mercadal i de Sant Lluís, sense explicar-ho.
El PP demanarà la compareixença al ple municipal. Mentrestant, l'Ajuntament defensa que totes aquestes actuacions estan previstes al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua.
Música.
El govern de l'Estat demana la dimissió de Díaz Ayuso per la TIC de Chamberí i critica el president del PP pel seu silenci al respecte.
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha demanat la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid per la polèmica al voltant de la compra per part del govern regional d'un àtic de luxe al districte de Chamberí i ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pel seu silenci sobre aquesta qüestió.
I el sistema elèctric de Cuba ha col·lapsat per segona vegada en manco de 24 hores, quan encara continuaven les tasques per restablir el subministrament després del tall de diumenge.
Les autoritats atribueixen la crisi a la manca de combustible, a l'envelliment de la xarxa i a les sancions dels Estats Units, que asseguren dificulten l'arribada de petroli a l'illa. Milions de cubans continuen encara sense llum.
Dues i mitja titulars del dia. Nova tragèdia a la mà amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa amb clars símptomes de deshidratació i desnutrició. I ara, a Son Espases, evolucionen favorablement.
Aquestes dues persones que han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys s'anaven llançant els cadàvers a la mà, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser és una de les 5 barques desaparegudes a principis de juliol, informació que s'intenta verificar amb els familiars. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per a l'emergència migratòria que afirma viu l'arxipèlag.
A Ceuta, el ministre Marlaska ha confirmat que varen ser 72.000 els migrants que varen entrar irregularment a la ciutat des del Marroc.
I d'aquests, 70.000 ja han tornat a creuar la frontera cap al Marroc. La resta són majoritàriament persones del Sahel o d'origen subsaharià que han demanat asil a l'Estat espanyol. Són declaracions de Marlaska després de la reunió amb els seus homòlegs europeus, amb un toc constructiu, diu, on ha quedat clar que l'espai Schengen no se toca. Ara per ara, el que més preocupa són els menors que han quedat tots sols als carrers de Ceuta. L'Estat ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros per atendre aquests infants i joves migrants que hi ha a la ciutat autònoma.
Mor un home atropellat a l'aeroport de Mahó. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeròdrom en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació.
La investigació es desdobla ara en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat a la matinada per una mala il·luminació. L'altra via necessita col·laboració ciutadana per aclarir què feia el jove enmig de la carretera i d'on venia. A la zona s'hi acostuma a ajuntar gent a la sortida d'una discoteca propera.
A la plana turística, el GOP i Terra Ferida tornen a demanar mesures immediates contra la saturació.
Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a la urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen la presidenta Marga Provenç i el president del Consell, Llorenç Galmés, com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'hi actuï.
Les places de docents pel pròxim curs estan gairebé totes cobertes.
Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació, segons la conselleria, que ha xifrat en un 99% les vacants que ja estan cobertes. Queden 36 places pendents, la majoria són a Eivissa, són 23.
Tot això en un dia de balanç del mercat laboral que s'ha vist impulsat al juliol per la regularització de migrants.
El procés explica que hagi augmentat en el ple mes de juliol el nombre d'inscrits a les oficines de l'atur respecte del mes anterior. En paral·lel, es dispara també l'afiliació a la Seguretat Social en gairebé 700.000 cotitzants el mes passat, un nou rècord a les Balears.
Informatiu migdia. Esports.
Ho avançàvem a l'inici de l'informatiu. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
A falta de confirmació oficial, Samu Costa deixarà de ser jugador del Real Mallorca en les properes hores.
El fitxatge del portuguès per l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita està cada vegada més a prop. El migcampista és a Lisboa, Portugal, on precisament l'equip saudita fa una estada de pretemporada. Samu Costa va arribar ahir a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial i, de fet, ja no va entrenar amb la resta dels companys. Escoltam el cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, parlant just d'aquest traspàs.
Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la edición deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado. Cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
Per tant, s'estan ultimant ja els darrers detalls i només faltarà l'anunci oficial per a completar el fitxatge de Samu per l'Al-Nasser, pel qual el Mallorca cobrarà uns 22 milions d'euros. A banda d'això, la plantilla mallorquinista s'ha exercitat avui matí a Son Bibiloni a les ordres de Luis García i amb l'absència de quatre jugadors. El porter Bergström i Arnau Puigmal han fet feina al gimnàs, Johan Mojica es reincorporarà al grup aquest dijous i també ha estat absent Javier Olaizola. En el cas del defensa de 19 anys, tot apunta que se n'anirà cedit a l'Eldense, també de segona divisió, a la cerca de minuts i protagonisme. Olaizola va debutar la passada temporada amb el primer equip, en què va disputar 3 partits i un total de 144 minuts entre Lliga i Copa del Rei. Ben pendents també de la situació d'Antonio Sánchez i David López, perquè es valoren les seves possibles sortides. En el cas del migcampista, els equips interessats són el Cádiz, el Las Palmas i l'Oviedo. Per cert, l'equip asturià ha anunciat el fitxatge d'Estanis Pedrola. L'extrem esquerre va interessar el Mallorca i era una petició directa del tècnic Luis García.
I continuem parlant del Mallorca, perquè demà es disputarà el trofeu Ciutat de Palma.
Com dèiem, l'equip ha fet avui matí el darrer entrenament abans de rebre a Somos el bicampió d'Europa, el París Saint-Germain, un partit corresponent al trofeu Ciutat de Palma i que començarà a les 9 del vespre. I a Cort va tenir lloc l'acte de presentació i el batlle de Palma, Jaime Martínez, va parlar d'aquest torneig.
Un torneo que además forma parte de la historia de Palma desde 1969 y que más allá de ser la antesala de la temporada futbolística representa una tradición para nuestra ciudad.
El Mallorca fins ara ha guanyat els 3 partits amistosos que ha disputat contra el Mallorca B, l'Alfate i l'Al-Ittihad, però ara afrontarà la prova amb més nivell de dificultat d'aquesta pretemporada. Escoltam el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? Hoy en día yo creo que es el equipo número uno y, bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar, ojalá que podamos ganar.
Un partit contra un PSG que ja té a les seves vitrines un trofeu Ciutat de Palma. Va ser l'any 1982 quan l'equip francès es va imposar per 3-0 a la final a l'Slovan de Bratislava. En el partit pel tercer i quart lloc, el Mallorca i l'Espanyol empataren a 4 i el conjunt vermell va guanyar en els penals. A l'acte de presentació també hi va ser un dels nous fitxatges del Real Mallorca, Arnau Tenas, el porter. El partit de demà es retrobarà amb antics companys, ja que va jugar 2 anys a l'equip parisenc.
Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats, i jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i, per sort, vaig tenir companys i he fet molts bons amics, i sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i sobretot de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
I d'altra banda, hi ha horari oficial per a la quarta jornada de la segona divisió. El Real Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Real Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Real Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
A la primera federació xisca un dels nous fitxatges de l'Eau d'Eivissa, s'ha trencat el creuat.
El jugador Liberto Beltrán, incorporació clau per aquest curs del conjunt blau-cel, sofreix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, males notícies a una UD Eivissa que encara espera homes en atac i que perd segurament per gairebé tota la temporada una de les incorporacions de referència. Liberto, que pot jugar en banda o la mitja punta, arribava de competir a segona divisió amb l'Osca el passat curs. Només ha pogut fer feina 15 dies amb els seus nous companys. Trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. Ahir el veiem pujar al ferri en direcció a Alacant, però ja va viatjar lesionat d'una de les darreres sessions d'entrenament. Les darreres proves mèdiques han confirmat el trencament. L'Eivissa encara buscava un altre atacant de banda i dues puntes, però ara caldrà ampliar el seu radi d'acció i no serà fàcil trobar un jugador de l'experiència i qualitat de Liberto en tres quarts de camp. Més feina per a un Michel Sanz que té poc més de tres setmanes per tancar la plantilla, amb diverses posicions per cobrir. Avui, per cert, l'equip havia de jugar el primer amistós, que finalment ha quedat cancel·lat en no trobar cap rival. Així doncs, el debut dels de Girona aquesta pretemporada, dues setmanes i mitja després, arribarà demà dimecres a les 10:30 del matí a la Nucía contra l'Elx i visitar un filial de segona federació que serà rival dels equips balears a aquesta categoria. Podria ser l'estrena de fins a 12 jugadors incorporats per l'Eivissa per a la pròxima temporada.
A la segona federació, els tècnics Òscar Troia i Pell Lluís Martí han fet balanç de les seves plantilles.
El programa Esports 3 d'aquesta casa han pogut parlar amb els entrenadors de l'Atleti Balears i el Reial Mallorca B, respectivament. Tots dos, això sí, tenen dos objectius ben diferents en vista a la pròxima temporada. D'una banda, l'Atleti Balears ha volgut formar una plantilla que pugui assolir, a la fi, l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El primer fitxatge, precisament, va ser l'entrenador Òscar Troia. El tècnic s'ha mostrat molt content amb els seus nous jugadors.
M'encanta, estoy súper contento. Tenemos una plantilla muy chula. Hoy es plantilla. Nuestra labor es hacer equipo, eso, ¿no? Si hacemos equipo, yo creo que seremos mucho más duros, mucho más difíciles de batir, tendremos mucho más registros y a nivel humano también pues tendremos esa calidad humana que es necesaria para afrontar una liga tan competitiva, tan igualada y tan larga, ¿no?, como la que tenemos, independientemente que haya pocos enfrentamientos.
D'altra banda, el Mallorca B, que també ha canviat d'entrenador i ha ascendit a segona federació aquesta temporada, té una situació ben diferent. El seu tècnic i exjugador del conjunt vermell, Pep Lluís Martí, ha parlat de quin és l'objectiu principal del filial del Mallorca.
Que el que nosaltres volem en aquest cas i a la feina que m'han encomanat el club és no guanyar, és fer jugadors pel primer equip. I això és la tasca que nosaltres ens han donat. I si poden guanyar, doncs molt millor, i aprendre, jo crec que els podré ensenyar molt a guanyar i a competir, que és una de les facetes que jo crec que he tingut a la meva vida, saber competir en tot moment, i això és molt important perquè un jugador pugui arribar a ser élite.
I també a la segona federació, la penya esportiva ha anunciat el fitxatge del canari de 22 anys, Yuzun Lei. L'escoltam.
Hola, penyistes. Muy feliz de estar aquí y muy contento de unirme al grupo. Endavant, penya.
El lateral dretà arriba procedent del Manacor de la tercera federació. Yuzun també ha jugat a l'Andratx i s'ha format com a futbolista al planter del Reial Mallorca.
Pel que fa al futbol femení, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro farà un estatge de pretemporada a Andorra.
L'equip blaugrana de les dues mallorquines continua preparant la pretemporada 2026-2027 i estarà 5 dies a Andorra del 6 al 10 d'agost. La plantilla del Barça es concentrarà al Principat per a completar una estada de treball que permetrà aprofundir en la preparació física, tàctica i de grup abans de l'inici del nou curs. Precisament ja hi ha horari confirmat per a la primera jornada de Lliga. Catacoll i Patrick Jarro s'enfrontaran al Costa d'Eje Tenerife el diumenge 30 d'agost a les 7 del capvespre.
En vela, a l'abadia de Palma fa unes hores ha iniciat la Copa del Rei.
A la una en punt s'ha encetat l'edició número 44 d'aquesta competició que convertirà l'abadia de Palma en l'epicentre de la vela mundial fins dissabte. La competició començarà avui per a 5 de les 6 classes participants i també per a 84 equips del centenar que competiran pel títol, inclòs també l'Hispània del rei Felip VI. Només la classe femenina esperarà demà dimecres per a estrenar els seus casellers. Escoltàvem precisament la regatista Esther Gómez.
El nivel es altísimo, eso ya lo sabíamos, y lo que esperamos es pues representar a las Fuerzas Armadas, hacer un buen papel, disfrutar de esta competición, que es una oportunidad única para nosotras, y por supuesto, si podemos hacerlo bien y obtener un buen resultado, ya sería el colofón.
En ciclisme, avui primera etapa de la Vuelta a Burgos i quarta del Tour de França femení.
Pel que fa a la Ronda Gala, és el torn d'una contrarrellotge individual, l'única de la competició, de 21 quilòmetres de recorregut entre les localitats franceses de Sevrey, Chambertin i Dijon. Abans de les 3 es faran les primeres sortides. Tot això quan ahir es va disputar la tercera jornada d'aquest Tour de França, amb victòria de la noruega Sigrid Hauseth, que també és líder a la General. Amb un recorregut de 156 quilòmetres i arribada a la ciutat francesa de Poligny, Mavi Garcia va arribar en de novena posició. La ciclista mallorquina se situa 14 a la General, a 2 minuts i 18 segons de la líder del Tour. D'altra banda, avui s'ha encetat també la Vuelta a Burgos a la presència de dos balears, l'artenenc Enric Mas i el ciutadellenc Albert Torres. En aquest moment es cursa la primera etapa, que ha començat a la una amb un total de 165 quilòmetres de recorregut en sortida a Gumiel d'Izan i arribada a Alto del Castillo, a Burgos.
I acabam amb dos breus apunts de tennis.
Jaume Munà disputarà avui la segona ronda del Masters 1000 de Montreal. El tenista santanyiner s'enfrontarà al belga Alexander Bloch, número 32 del rànquing ATP, al torneig del Canadà. Munà arriba després d'imposar-se la primera ronda a l'australià Rinki Hijikata. I Rafael Hodar no ha pogut culminar la seva gran setmana a Washington i ha caigut a la final davant l'estatunidenc Taylor Fritz per 7-6 i 6-4. El jove espanyol, de només 19 anys, tanca un torneig brillant en la seva primera final en un ATP 500.
Gràcies, Xisco. Fins aquí tota la informació esportiva. Falta un quart per a les 3. Fem una petita pausa i en tornar seguim amb més temes de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil ha confiscat més de 100.000 joies de luxe falsificades a les Illes Balears en la intervenció més gran d'aquest tipus feta a l'arxipèlag. L'operació amb 4 detenguts s'ha fet a una nau industrial del polígon de Son Castelló.
L'operació que va dur a terme la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Benemèrita va desarticular una organització que presumptament es dedicava a distribuir articles de bijuteria que reproduïen de manera il·lícita dissenys i signes de marques internacionals de joieria de luxe. Durant les Corcoll es varen intervenir 39.000 polseres, 36.000 arracades, 22.000 collars, 10.000 braçalets i 9.000 anells. 4 persones han estat detingudes i ara estan investigades per un delicte contra la propietat industrial. La Guàrdia Civil manté oberta aquesta operació, ja que no es descarten més escorcolls i també detencions.
A Eivissa s'han enllestit les noves obres de millora de seguretat viària de l'encreuament de Forades, Sant Antoni de Portmany, unes tasques molt reivindicades pels veïnats i que han suposat una inversió total de 600.000 euros. Carmen Cires.
L'encreuament de Forada ha estat famós a Eivissa per accidents de trànsit i ensurts, motiu pel qual els veïns ja havien demanat aquestes millores en la seguretat. Entre les feines, nous passos elevats de vianants que obliguen a la desacceleració dels conductors, noves pintures de dents de dragó a l'asfalt per avisar els cotxes de l'inici de zona urbana i baranes de seguretat perquè vianants i menors no puguin accedir amb facilitat a la carretera. Les feines, segons el consistori, no només milloren la seguretat, també suposen un envelliment de la zona. Marco Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
Sobretot demanaven millorar la seguretat. És una carretera que es cadenen de Sant Antoni i volen pujar cap a Penac, en direcció Sant Mateu, doncs es creuava amb aquesta carretera que comunica Sant Rafel amb Corona i he vist que té bastanta velocitat i feien que a vegades sustos, més sustos a vegades que accidents, però que era necessari millorar-ho. Ara, amb aquesta nova il·luminació, doncs els veïns estan contents, es veu molt millor de nit i, a més, posen envellits de zona.
I encara a Eivissa, els veïnats d'Illa Plana han demanat a l'Ajuntament que anul·li la llicència perquè la sala de festes Cabaret Lió es traslladi a un hotel del seu barri. Avui han acudit al ple municipal en què han intervengut per donar compte de la sèrie d'irregularitats que han detectat en la concessió de la llicència, algunes de les quals, segons afirmen, han estat confirmades pels mateixos tècnics del consistori.
El Batlle, però, manté que l'equip tècnic i jurídic està centrat des de fa mesos a resoldre els recursos que s'hi han presentat. Escoltem primer la portaveu dels veïns de Silla Plana, Florencia de Gaetano, després a l'alcalde d'Eivissa, Rafael Triguero.
Lo que nosotros queremos es una acción contundente y legal por parte de este ayuntamiento. Mientras tanto, estaremos presentando batalla e iremos hasta el final. La ley nos ampara y vamos a llevar y a luchar por la legalidad.
Cautela, prudencia y que dejen a las instituciones durante este tiempo seguir trabajando como estamos haciendo para que las cosas que se han hecho, si se han hecho bien, que tengamos la justificación correcta y si hay algo que por el camino se nos ha podido quedar, pues que se puedan resolver y puedan contentar a todas las partes implicadas.
Més coses, la creació d'una reserva marina al nord de Menorca per protegir la zona de cria de catxalots ha obert una disputa territorial internacional. Espanya i França discrepen sobre la titularitat de les aigües que es volen protegir.
La zona econòmica exclusiva de cada país s'estén des de la costa fins a 200 milles nàutiques. Quan la distància és menor, per la proximitat entre els estats, es calcula el punt mitjà. Aquí apareix la discrepància entre Espanya i França. Xema Brotons és el director científic de l'associació Turciops.
A França traça la línia base, a lo que seria el Golf de Lleó i Ligúria, per tant, baixa la línia més a baix de lo que la Unió Europea i la cartografia declara. I, per tant, ara tenim un conflicte territorial per la declaració.
Els científics de l'associació Turciops han confirmat l'existència al nord de Menorca d'una zona de cria natural de catxalots, l'única en tot el Mediterrani Occidental. En la seva darrera campanya, finalitzada fa pocs dies, han confirmat el paper de les aigües menorquines com a santuari de catxalots.
Hem pogut localitzar quasi mig centenar de catxalots, d'aquests 9 eren cries, és a dir, quasi un 20%. Lo que ratifica la importància que té nord de Menorca, aquesta àrea marina protegida que han demanat al Ministeri.
Aquesta zona de cria està ara desprotegida, ja que queda fora de l'actual reserva marina.
El repàs a l'actualitat passa avui també per la denúncia que ha fet el sindicat SATSE sobre la greu pressió assistencial que pateixen aquest estiu les infermeres.
Denuncien concretament que la situació més preocupant es viu a les urgències d'Hospital de Son Llàtzer. Durant tot el mes de juliol s'han viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diàries pendents d'ingrés. La consellera de Salut, Manuela García, però, es defensa. Assegura que de les 720 places en què estava previst ampliar aquest servei d'infermeria, el 92% ja s'han cobert.
La previsió era incorporar, crec que era 720 profesionales de enfermería, de las cuales el 92% ya están trabajando en este momento.
Són declaracions de la consellera durant la visita al Banc de Sang i Teixits de Palma, que ha tornat a fer una crida urgent a la ciutadania per garantir les donacions en vista al 12 d'agost, dia de l'eclipsi.
El banc recorda que en cas d'haver-hi un accident durant aquell dia, la sang que pugui salvar les persones no serà la que es doni aquell mateix dia, sinó la que s'hagi donat abans. Per això és important que la ciutadania que vulgui ho faci com més aviat millor. La gerenta de la Fundació de Banc de Sangs i Teixits ha destacat que, tot i que els grups sanguinis tots són necessaris, i hi ha més dèficit en els negatius.
Però és veritat que ara les reserves, les que ens fan falta augmentar una miqueta més, són el zero positiu i el zero negatiu. Però si teniu un altre grup sanguini, no digueu, com que jo som bé, no fa falta. No. Tots són ben rebuts i tots són necessaris.
L'objectiu és tenir 200 bosses de sang efectives diàries per garantir així l'activitat assistencial a les Balears.
I és que el compte enrere per l'eclipsi ha començat fa dies i molts municipis de les Illes tenen enllestit el seu dispositiu per garantir la seguretat durant aquella jornada. Un d'ells és Felanitx, que ha habilitat el circuit de motocross de Son Matamoros, d'uns dels 9 punts d'observació oficial de l'eclipsi per part del govern de Mallorca, amb un aforament màxim de fins a 800 vehicles, una mesura presa per reduir la pressió sobre llocs més sensibles d'aquest municipi.
La batllessa de Felanitx, Catalina Soler, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que el trànsit es tallarà el mateix dia de l'eclipsi i a partir de les 3 del migdia la carretera Cadú fins al Puig de Sant Salvador també es tallarà per minimitzar qualsevol aglomeració al santuari.
Per tant, a Sant Matamoros, que tothom respecti el que posaran de restriccions en quant a quan s'acabi l'aforament, jurar que vaig a l'aforament, que allà dins no se fumi i se respecti el que els diguin per part dels guàrdies de seguretat que hauran contratat allà dins, però a més el reforç extra tant de policia com de Guàrdia Civil i Protecció Civil.
I més informació de servei, la carretera comarcal Felanitx-Vilafranca reduirà a 20 km dia 12 d'agost la seva velocitat i es prioritzarà el pas als vianants fins a l'accés a Son Matamoros.
En 5 minuts arribem a les 3 del capvespre. Dediquem els darrers minuts, com sempre, a la plana cultural i social. Avui vespre, a partir de les 9, els reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear en la tradicional recepció al Palau de Marivent, a Palma, i assistiran autoritats i personalitats de totes les esferes socials i polítiques.
Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, els consellers, evident, també de l'executiu, així com el president del Parlament, Gabriel Lecent. Per part seva, més per Mallorca, més per Palma, han tornat a rebutjar la convidada i és que consideren que és incompatible amb les seves conviccions republicanes i la seva defensa d'un autogovern balear.
La recepció reial marca el final de l'agenda a Mallorca, però d'aquí uns dies tornarem a veure el monarca a Palma.
Sí, serà dissabte, el dia 8, i serà a l'entrega de trofeus de la Copa del Rei de Vela. La gala es farà al Palau de l'Almudaina.
I l'actor nord-americà Michael Douglas ja és des d'avui un dels ambaixadors de Terra d'Honor que ha nomenat al Consell de Mallorca.
I can't help but think back 25 years ago when this was just an idea, a hope that we could build something here. That...
Douglas, qui ha definit Mallorca com la seva segona llar, diu que ara fa 25 anys mai s'hauria pogut imaginar en què s'ha convertit l'espai cultural Costa Nord a Vall de Mosa, i afegeix: al principi tan sols era una idea, no pensava assegurar l'actor que seria tan important.
L'artista ha rebut la distinció en un homenatge juntament amb altres personalitats que han contribuït a Projecte Mallorca al món. Ha estat a Costa Nord, recentment restaurat per la institució insular en aquesta primera edició de Terra d'Honor, una iniciativa impulsada que pretén convertir-se en un dels grans reconeixements institucionals de l'illa.
I el Consell de Mallorca i el Bisbat reforcen i amplien enguany les activitats entorn de la Festa de l'Assumpció. Es podran visitar 81 llits de la Mare de Déu, esglésies i convents d'arreu de Mallorca.
Són monuments que normalment no estan exposats tot l'any i que representen la Verge Maria Morta. Des de fa anys s'aprofita la festivitat del 15 d'agost per exposar els coneguts com a llits de la Mare de Déu. L'objectiu continua sent garantir la conservació i exhibició del màxim nombre possible d'aquestes imatges en les millors condicions. Entre les novetats d'enguany, destaca la recuperació del monument de Santa Eugènia, segons ha destacat el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andreu Ferrer. Es tracta de conjunts patrimonials que transcendeixen la religiositat.
La generositat que té per part del Bisbat de Mallorca de posar
a disposició del poble de Mallorca, que al final és el que pot gaudir d'aquestes peces que d'altra manera no se podrien disfrutar.
El vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç, ha destacat la importància dels monuments i confia que serveixin perquè la gent s'acosti a les esglésies.
Dia 15, 16, 14 d'agost no té moltes ganes de passejar-se. Les esglésies solen ser aquests refugis climàtics. Convidam a disfrutar no només del refugi climàtic, sinó també d'una activitat, d'una experiència patrimonial, cultural i també religiosa.
Tota la informació sobre els horaris d'exposició, els estudis, els materials audiovisuals i el programa complet d'activitats es pot consultar als canals digitals del Consell de Mallorca, també del Bisbat i de Mallorca Sacra. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Ja acabem parlant de les festes de Sillot, que celebraran la seva gran revetlla dia 22 d'agost. El programa és molt ampli, inclou activitats culturals, esportives i familiars. Les festes, recordem, són del 13 al 23 d'agost.
Enguany han destacat des de l'Ajuntament de Manacor, s'ha volgut mantenir l'essència de les festes amb els actes tradicionals que formen part de la identitat de Sillot, però també incorporant novetats com el retorn del correfoc o la primera nit de l'art el dia 20. Que baje lento, 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 pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento.
Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimarts 4 d'agost. Nova tragèdia a la mà, amb 17 migrants morts i dos més ingressats a l'hospital quan intentaven arribar a Mallorca. Salvament Marítim els ha rescatat d'una embarcació a 12 milles de la costa amb símptomes clars de deshidratació i desnutrició. I ara són espases evolucionen favorablement. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquestes dues persones han contat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a mesura que morien els companys s'anaven llançant els cadàvers a la mà, així fins a 17 cossos. L'ONG Caminando Fronteras alerta que pot ser una de les 5 barques desaparegudes a principis de juliol, informació que s'intenta verificar amb els familiars. La presidenta Marga Provenç ha demanat al govern de l'Estat un pla específic per a l'emergència migratòria que afirma viu l'arxipèlag.
El president del govern d'Espanya fa manca una setmana manegava les dades, me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant. Només en les darreres 24 hores han arribat gairebé 100 persones a les nostres costes i el govern d'Espanya no pot continuar igual, ha d'actuar.
Mentrestant, sobre Ceuta, el Ministeri d'Inclusió ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a atendre els menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma.
Hi ha mort un home atropellat a l'aeroport de Menorca. L'accident s'ha produït a la carretera d'entrada a l'aeròdrom en direcció a les arribades. El jove anava sense documentació.
La investigació es desdobla en dues línies. Per una banda, concretar les circumstàncies de l'atropellament en una zona amb una velocitat restringida i on els taxistes denuncien que hi ha poca visibilitat a la matinada per una mala il·luminació. L'altra vessant necessita col·laboració ciutadana per aclarir què feia el jove enmig de la carretera i d'on venia a la zona. S'hi acostuma a ajuntar gent a la sortida d'una discoteca propera. Benito Nogales és el portaveu de la policia local de la Policia Nacional de Mor.
Estamos investigando como si alguien lo ha visto, si hay testigos. Desde aquí, desde comisaría, también queremos hacer un llamamiento por si alguien ha presenciado este supuesto accidente, pues que se ponga en contacto con la comisaría. Es una de las posibilidades que esta persona haya salido de esta discoteca, pero a día de hoy no podemos saber todavía nada.
I en aquesta hora seguim pendents de la recerca d'Antonio Escandell Torres, el veïnat de 82 anys, desaparegut des de divendres a Sant Joan, a Eivissa.
La recerca s'ha ampliat més enllà del radi inicial de 300 metres després que un veí assegurés haver-lo vist dissabte caminant en direcció a Benirràs, de manera que el rastreig arriba ja fins a la mà. Una quarantena de persones participen cada dia en aquest operatiu que avui compleix el quart dia de recerca, així com drons i un helicòpter de la Guàrdia Civil.
Baixa l'atur a les Balears amb prop de 25.000 persones desocupades, un 2% manco que l'any passat, i en paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social marca un nou rècord històric amb prop de 700.000 cotitzadors.
Són dades que ha anunciat el Ministeri de Treball i Economia Social que també indiquen un increment d'un 5% respecte del mes de juny, un factor que pot estar molt lligat al procés de regularització que va finalitzar el 30 de juny. Caterina Cabré és la consellera de Treball.
Ara veiem que el que era un poc unes sospites més passat se consolida aquest mes, mos preocupa. Mos preocupa molt perquè aquest procés de regularització extraordinària d'en Pedro Sánchez suma ja 587 persones inscrites en el SOIP. Les persones vinculades en aquest procés han passat de 224 el mes passat a 587, només en un mes.
Mentrestant, les places de docents per al pròxim curs estan gairebé totes cobertes.
Més de 4.500 mestres i professors han obtingut plaça en els diferents processos d'adjudicació. Segons la conselleria, xifra un 99%, les vacants cobertes. Queden 36 places pendents, la majoria 23 a Eivissa.
Tot això quan el GOP i Terraferida tornen a demanar mesures immediates contra la saturació turística.
Reclamen la fi del lloguer turístic i un fre a l'urbanització en sòl rústic com a resposta al clam social llançat a la manifestació de dia 26 de juliol. Assenyalen a la presidenta Proens i al president del Consell de Mallorca com els únics que poden prendre mesures i avisen que no deixaran les protestes fins que no s'actuï.
3 i 4 minuts és tot de moment. La informació tornarà al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.